La taula de l'Evangeli.
Bon dia, com anem? Rebin la cordial salutació des d'aquí, la taula de l'Evangeli, de Ràdio Estel. Un diumenge més ens disposem a comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, en aquest cas, que és el 21 de durant l'any. I ho farem amb els dos convidats al programa, la secretària del Santuari de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona, l'Àngels Arrabal, a qui saludem. Hola, bon dia.
Déu vos guard, bon
Gràcies
dia.
Gràcies per ser de nou aquí.
Hola, bon dia.
El mossèn Ramon Oller.
Bon dia, bona hora. Ja vaig dient bon dia.
Sí? Escolta, que ara et presento, encara que com molta gent...
Com que ens vas dir la setmana passada que vindríem, doncs sí, ja ens tens els dos aquí.
Doncs el Ramon Oller és director de Comunicació i d'Institucions a l'Arquebisbat de Barcelona i diaca a la Catedral. Esteu preparats, no?, com ja veig els papers aquí al damunt. Doncs som-hi.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 21 de durant l'any, avui 27 d'agost, és del llibre d'Isaïes i del capítol 22.
El Senyor diu a Sopnap, cap del palau del rei: et faré caure del pedestal, et derrocaré del lloc que ocupes. Aquell dia cridaré el meu servent, el Jaquim, fill d'Alquies, el vestiré amb la roba que portes, li posaré les teves insígnies, li donaré l'autoritat que tens i serà un pare pels habitants de Jerusalem i pels homes de Judà. Li posaré l'espatlla a la clau del palau de David. Quan ell haurà obert, ningú no tancarà, i quan haurà tancat, ningú no podrà obrir. El fixaré com un clau en un indret segur i serà un tron gloriós per a la família del seu pare.
Un oracle adreçat a l'orgullós cap del palau del rei de Judà, qui és castigat i substituït del seu càrrec per el Jaquim. Bé, posem en actualitat aquest verset, paraula de Déu sempre actual, però què ens diu aquesta paraula de Déu, creieu, doncs, aquest dia?
Jo m'atreviria a dir-vos que, fent memòria d'una cosa que va dir mossèn Ramon la setmana passada al respecte d'aquestes, dels fills de famílies benestants, que de fet, bueno, no voldria generalitzar, però a Occident, al nostre entorn, moltes famílies, els fills tenen pràcticament tot, i si no, els pares ja s'encarreguen de que ho tinguin. Que estem massa segurs, almenys a Occident, estem massa segurs de les nostres, de la nostra salut, del nostre lloc de treball, de les nostres amistats, inclús, no? Amistats que, malauradament, moltes són circumstancials, i desapareguda la circumstància del teu lloc de poder, desapareix l'amistat, no? I d'aquesta seguretat artificial que tenim en nosaltres mateixos, que no som capaços de pensar que nos viene dada per qui nos viene dada, fa que no siguem autèntics pares o responsables o amorosos amb aquelles persones i coses que tenim sota la nostra responsabilitat. I per això ve l'amo de veritat i ens diu: perdoneu, esteu mal expectats, no feu el que heu de fer, no sou bona gent, us trauré totes aquestes coses i els hi encarregarem a un altre, que sí que ho farà bé.
Sí, és molt interessant la perspectiva que poses, és molt interessant. Jo voldria obrir-ne potser una altra, que és que al final Déu tria qui vol, quan vol i com vol. I aquest és un, jo crec que aquest és un problema, perquè des de la perspectiva del credo, quan pronunciem el que Déu és pare de tots, ja nosaltres, no sé per quina raó, moltes vegades fem una discriminació que Déu tria qui vol, quan vol i on vol, dins dels nostres. O sigui, si està en el nostre grup, en els nostres amics, en les nostres creències...
I sobretot si sóc jo.
I jo sóc el més bo, evidentment, no pot ser un altre. Clar. Quan obrim la perspectiva al vano i diu Déu tria qui vol i quan vol, moltes vegades ens costa de pensar, o almenys a mi em costa de pensar i d'entendre, que efectivament la paternitat de Déu, que ho abarca tot, pot triar en un moment determinat a qualsevol persona d'aquest planeta Terra i escollir-lo amb totes les característiques donant-nos a mil voltes a cadascun de nosaltres. Però això se'ns fa difícil. Potser la segona lectura d'avui, que ja en parlarem en el seu moment, també incideix en això. És una mica en aquest orgull que tenim de pensar-nos que sempre som els millors. Per què? Perquè hasta podríem donar consells a Déu Nostre Senyor. Vull dir, i consells, si no els donem a Déu Nostre Senyor, els donem moltes vegades als que tenim més propers, pensant-se que els necessiten, i potser els necessitem nosaltres. M'interpel·la avui aquesta lectura d'Isaïes en aquest fet de dir, quan creiem profundament en el credo, hem de creure profundament que Déu fa la tria i no necessàriament la fa entre els nostres. La pot fer entre aquells que per nosaltres són més distants. I ens costa entendre-ho. A mi em costa entendre-ho.
Ara venia al metro i anava mirant la gent, clar. Pensava, com pot ser que Déu estimi aquell que va vestir
sí,
aquell
sí.
Rastafari d'allà al fondo, brut, bueno, del fondo no, del meu costat, per cert. Pues Déu l'estima. I tenir present que Déu l'estima, perquè, a veure, ara nosaltres tres estem aquí en un podio de perfecció, però tenim molta gent que no ens cau bé, al nostre, per lo menos jo. M'ajuda molt a relacionar-me amb aquestes persones el fet de pensar que ella també és, ella o ell, són fills de Déu, estimats per Déu, i a lo millor més estimats que jo, vés a saber si és que podem, si poguéssim parlar d'això, no? I jo crec que això em facilita molt les coses, eh?
Ens les facilita molt.
A mi me les facilita molt, perquè sí. Bueno, no és com jo, evidentment. Si el pogués enviar a Pequín i estuviera en mi mano, allí que l'enviaria. Però
amb carinyo, ho faries amb carinyo.
No sabria què dir.
Sempre ho faries amb amor. Bueno,
ho faríem amb amor. Però hem de pensar que són germans nostres, que són fills de Déu, estimats de Déu, i que si estan aquí, encara que només sigui per purificar-nos, que també en ajuda, els hem d'estimar nosaltres. I si tinguéssim present això, parlem sempre de les guerres, aquestes guerres horroroses que hi ha, però a les escales de veïns també hi ha guerres. Hi ha guerres de desamor, de desconeixement. Als equips de treball hi ha guerres. Hi ha tensions.
Perquè has dit tu alguna cosa que ara hem de tornar a posar a col·lació, que ens pensem que sempre ens criden a nosaltres perquè som el millor, és obvi.
Això està claríssim.
Això està claríssim.
Dit això...
Avui la lectura aquesta d'Isaïes ens conmina, jo crec, a pensar molt que la tria no necessàriament coincideix amb els nostres criteris. I això ens posa en un acte d'humilitat sempre, perquè al final tenim un avantatge, jo crec, els cristians, que el fet de que ens sapiguem fills d'un mateix pare i actuem com a germans ens porta, d'alguna manera, des del bateig en un ADN especial, el fet de que podem veure la gent amb una cara diferent, no perquè ens ho mani la llei, no perquè ens hagi arribat una disposició, sinó simplement per amor. I aquest amor, a vegades, és com el de germà gran i el de germà petit. T'estimes amb locura, però també el voldries enviar a Pequín. O sigui, però aquesta estimació de pare comú jo crec que ens ajuda molt als cristians a posar-nos en el lloc adequat, encara que a vegades siguin conscients. Però, bueno, si ho recordem, això, que la tria és com vol, jo crec que ens posa els peus a terra molt bé.
Ens ajuda, ens ajuda.
Seguim.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 11.
Quina profunditat i riquesa en la saviesa i en el coneixement de Déu, que en són d'incomprensibles els seus judicis i d'impenetrables els seus camins. Qui pot conèixer el pensament del Senyor? Qui l'ha assessorat com a conseller? Qui s'ha avançat mai a donar-li res perquè li ho pugui recompensar? Tot ve d'ell, passa per ell i s'encamina cap a ell. Glòria a ell per sempre. Amén.
Un himne de lloança al pla salvador de Déu, d'admiració per la saviesa que nosaltres no copsem, però que és la que va conduint la història de la humanitat.
A mi personalment M'agrada molt aquest tros de romans. O sigui, penso moltes vegades, perquè no sols ho parla el romans, sinó alguns dels salms també en parlen d'això. I crec que ens posa molt en el nostre lloc com a criatures, des d'una perspectiva de fe. És a dir, qui gosa a dir-li en aquell que tot passa per ell, que tot ve d'ell i que tot s'encamina cap a ell, què té que fer? Perquè moltes vegades la presència de Déu o la interpel·lació d'ell, que en dic jo, la trobada, bueno, jo arribo a pensar que moltes vegades deu ser una trobada important perquè haig de fer el contrari del que jo pensava, perquè em sento interpel·lat a fer una altra cosa que jo no volia, és que no la volia. I llavors, quan passa el temps i coses, dius, mira per bon, aquell dia era la limitació de la veu d'ell a la que jo no en tenia. Per què? Perquè és així d'imprevisible. I, per tant, aquesta lectura de romans crec que ens posa molt en el nostre lloc de criatures. És a dir, no voler accedir-se. Jo sempre dic una cosa que potser no quedarà gaire bé aquí amb una emissora a dir-la, però l'he de dir. Quan veiem molts diumenges, i a mi em sorprèn moltes pregàries que fem i moltes pregàries que fan, quasi donem una classe de teologia o fonamental o una classe de teologia sistemàtica a Nostre Senyor, perquè el nostre tipus de pregar, comparat amb d'altres, és un tipus que li expliquem qui és. I aleshores no deixa de ser una interpel·lació de que qui és capaç d'assessorar-lo, qui és capaç de donar-li lliçons de teologia, qui és capaç de dir-ho, es posa molt en el seu lloc, davant a vegades d'una pregària modesta, senzilla, de dir, no hi arribem, no entenem, però aquí estem.
Aquest paràgraf a mi m'ajuda molt, bueno, una cosa que us haig de confessar que no em costa massa, i això també és gràcia. No confondre fatalisme amb confiança, vull dir. Per mi, saber-me a les mans de Déu, saber-me, com Sant Agustí, sortint de Déu i que acabaré tornant a Déu, em facilita molt les coses. No m'estalvia el dolor de les pèrdues, no m'estalvia el dolor de les dificultats del dia a dia, no m'estalvia el patiment per altres coses, però em tranquil·litza saber-me formant part d'un projecte de Déu, que jo no entenc, com Sant José, jo no tengo ni idea de lo que pretenden, però deu ser així, perquè el que està clar és que jo no sé més que Déu, ni el que em convé, ni el que li convé al conjunt del seu projecte. I ara permeteu-me que faci referència a la magnífica conferència que va fer el bisbe Antoni a Sant Josep, una de les seves darreres actuacions públiques.
Antoni Badell.
Quan parlava de la confiança quan et sents feble, quan et saps feble, quan a la malaltia, i que et saps a les mans de Déu, i que això et dona una serenor, una tendresa per saber-te a les mans de Déu malgrat totes aquestes dificultats. Jo sempre recomano que la gent en un moment difícil, com que està a YouTube, que es passi aquella conferència, i a mi és el que em fa pensar aquest saber-me a les mans de Déu, aquest sentir, vull dir, insisteixo, pateixo, trobo a faltar, tot i com tothom, però, si més no, em serena el saber-me formant part d'un procés, d'una voluntat de Déu.
Ha citat el bisbe Toni que en els últims dies de la seva vida ho tenia absolutament present, perquè el seu sofriment últim va ser un testimoni d'estar posat a les mans de Déu. Sí, això ho tenia molt clar, molt clar. I seria, és un gran exemple per entendre que en els moments més difícils doncs, bueno, estàs a la falda de Déu, com diu el Salm, i ell hi era, sentat. Més que sentat, hi estava escarxofat. Vol dir que hi tenia una gran confiança. Sí.
Bé, algun matís més que vulgueu doncs, subratllar aquí a la lectura o què?
Bueno, sempre ens casquen pel mateix lloc, que és el que més ens han de cascar, que és per la humilitat.
Exacte.
És dir, bé, acceptant-nos com som, tal com som, amb les limitacions que tenim i amb aquells talents que ens han donat, pues acceptar que davant de Déu som això. Som instruments, criatures, i tenim un camí fet molt clar, fins i tot per aquells que diuen que no tenen fe, que és que venim d'ell, que passem per ell i que acabarem amb ell. A vegades volen la gent rutes de viure i ja la tenen feta. Deia una senyora no fa gaires dies que no tenia gens de fe, zero. I deia, vostè agafa l'avió? Diu, sí. Dic, doncs fa un acte de fe cada dia que hi puja l'avió, perquè pensa que arribarà a destí. I em diu, ah, això no ho havia mai pensat. Dic, doncs pensi-ho, perquè l'únic que vostè voldria és tindre traçat camins per saber que hi arriba. Doncs mira, aquí tenim la carta de navegació feta pels que creiem, que tot ve d'ell, que tot passa per ell i que tot s'encamina amb ell. Ja tenim feta la fulla de ruta. Arribarem a destí.
Si Déu vol.
Ho voldrà, perquè ens ha dit algunes coses interessants que ens donarà la clau.
Però, sí, sí. A vegades, si penséssim el que diu aquest verset, què en són d'incomprensibles els judicis de Déu? Què en són? I si paréssim esment, què ha passat aquí? És incomprensible, però em fio, no? Me fio totalment de Déu.
Però quan tu eres petita no te'n refiaves del teu pare? Sí. O de la teva mare? Doncs pues és el mateix. I segur que no volies i que no t'agradava allò que et deien, però...
Sí, ho dic perquè tantíssima gent diu, és que no ho entenc, com ha passat això, on era Déu quan ha fet això, com ho ha permès. És que són incomprensibles.
Però... Hauries de ser més sàvia que Déu per saber què passa això. I no és la situació.
No.
També
no
tenim un inconvenient. Tenim un inconvenient ara, eh? Això de l'ordinador, que té molts avantatges, té algun inconvenient.
Algun només?
El món comença quan jo encenc l'ordinador i es tanca quan jo el tanco. I això no és així. El món té vida pròpia. I la vida té vida pròpia. Llavors, tota aquesta gent que no entén per què passen una sèrie de coses... Jo és que crec que no miren la vida, perquè la vida, com tots els animals, nacemos, nos desarrollamos, algunos se reproducen y nos morimos, i ja està. I si has nascut, has d'emmalaltir, t'has de morir i t'has de barallar amb el veí. No...
Continuem.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Mateu i del capítol 16.
En aquell temps, Jesús anà a la regió de Cesarea de Felip i un cop allà preguntava als seus deixebles: «Què diu la gent del fill de l'home? Qui diuen que és?» Ells li respongueren: «Uns diuen que és Joan Baptista, altres que és Elies, altres que és Jeremies o algun altre dels profetes». Ell els diu: «I vosaltres, qui dieu que sóc?» Simó Pere li contesta: «Vos sou el Messies, el fill de Déu viu». Jesús li va respondre: «Sortós tu, Simó, fill de Jonàs. Això no t'ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del cel. I ara també jo et dic que tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva església i les portes del reialme de la mort no li podran resistir. Et donaré les claus del regne del cel. Tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel i tot allò que deslliguis a la terra quedarà deslligat al cel». Després, prohibí severament als deixebles de dir a ningú que ell era el Messies.
Jesús planteja una doble pregunta als seus deixebles. Què diu la gent del fill de l'home i què diuen els deixebles de qui és ell? Jesús lloa Pere per la seva resposta i per l'afirmació que fa de que Jesús és el Messies. Bé?
No sé si vau tenir oportunitat d'anar al Palau de la Música el dia que es va presentar, l'any 2011, eh? Algo marxa per atràs. El dia que es va presentar en la Bíblia aquella en català, va haver una posada a l'escena, des de diferents llocs del Palau de la Música sortien veus que preguntaven: «I tu qui dius que sóc jo?» era una pregunta directa, no? Va ser molt molt emotiu, aquella picava molt el cor, no? Jo crec que tots som una mica Pere, perquè, clar, aquest Pere ens representa en la vehemència defensant a Jesús i amb la covardia quan diu que no l'ha conegut i totes aquestes coses. Qui és Jesús? Per mi, que aquesta és la pregunta que m'haig de fer. Qui és Jesús per mi? El que m'ha donat la vida, el que dona sentit a la meva vida, el que m'obliga a ajudar a que els altres trobin el sentit de la seva vida. Jo crec que hem de testimoniar això amb la nostra forma d'actuar, amb la nostra forma de transmetre-ho. Qui és Jesús? Si ens ho preguntem cada dia.
És interessant això que dius, perquè jo també penso que realment la veu de Pere ens interpel·la a nosaltres, perquè és la pregunta i la resposta vital. En aquest context hi ha algun aspecte que potser hauríem d'analitzar una mica, que jo crec que és interessant. És un context de comunitat, és un context comunitari, i per tant aquí la comunitat hi juga molt, perquè és curiós que en l'Evangeli de Mateu la paraula Eglésia només apareix dues vegades. Apareix en aquest Mateu 16-13 i ens apareix també en el capítol 18, verset 17. Són les dues úniques vegades que en els quatre evangelis ens apareix la paraula Eglésia. I aquesta paraula Eglésia l'hem de llegir en l'entorn de què et dono aquesta comunitat a la que perteneixes, perquè més endavant, quan arribem al capítol 18, s'ha de tenir en compte que la comunitat també actua d'ajuda i de reprensió quan les coses no van bé. És a dir, jo crec que Jesús, quan planteja la pregunta en un entorn comunitari, està dient al tanto, perquè és la comunitat, tota ella, la que respon per mi en nom d'un que espera. I aquell que és capaç de donar-li la resposta que espera, li dona l'atribut perquè sigui capaç de governar aquesta comunitat cristiana, que és la que és en aquell moment i que serà el que és després, posteriorment. És a dir, no podem separar mai la resposta nostra de la resposta comunitària. Sentia aquest dia, i jo ho sabia, ho intuïa, ho tenia en el meu cor, però ho vaig sentir aquest dia d'un noi de 20 anys, i ho vaig sentir a casa meva. Estàvem parlant i els donaven una xerrada amb un grup de nois que van vindre, i els hi va dir a aquests nois: penseu que la resposta que pugueu donar del Crist en endavant en aquestes vacances no us depèn de la vostra capacitat, sinó de la vostra comunitat. Seguireu mantenint-vos amb la fe, seguireu pregant, seguireu donant una resposta perquè ho feu amb comunitat. I curiosament aquest Crist planteja, o Jesús planteja la pregunta en un entorn comunitari. I clar, els uns diuen que ets Joan Baptista, els altres diuen que ets Elies, els altres que diu Jeremies, interpel·lat Pere, dona dos missatges al poble jueu: ets el Messies, aquell que esperàvem, aquell que ens ha d'arreglar les coses, i a més no ets fill d'un Déu fet d'escultures, ets un fill de Déu viu. Clar, ens està interpel·lant avui, 2.000 anys després d'això, de que el Messies és el que entenem com a Salvador, o sigui, des de la soteriologia, i el fill de Déu ho és perquè és viu. I moltes vegades tu saps que has d'interpel·lar molts grups i moltes vegades de dir: el que estem fent ara en aquest acte litúrgic és celebrant el Déu viu, celebrant el Jesús que és viu, ressuscitat. No estem celebrant la història, en fem record, però l'estem celebrant. Aquest evangeli avui jo crec que té tota la força de que nosaltres com a persones i com a comunitat puguem donar una resposta clara del que som i per què ho som, que és una resposta sempre des de la fe i perquè creiem en la vida, perquè creiem que Jesús viu, si no seria potser una altra.
A mi hi ha una cosa que m'amoïna, i és que les diferents respostes individuals, que segur que les tenim i que molta gent coincidim amb aquesta creença del Déu viu, no sé si sempre és una resposta comunitària. Vull dir, darrerament, jo em faig gran, també, o ja ho soc gran, i llavors potser tinc una visió una mica diferent de la resta. Segons com, tinc la sensació de que hem convertit les esglésies... També pot ser que, com que estic formo part del Consell d'Ecumenisme, he tingut ocasió de conèixer una miqueta més els protestants, els ortodoxes i tal. Això de que hi hagin 4 misses seguides en una església no està ajudant a que les esglésies es converteixin en farmàcies, expendedores de actos o de servicios o de lo que sea. Vull dir, trobo a faltar a moltes esglésies la comunitat. Jo puc equivocar, eh? Llavors, clar, no vull dir que sempre hàgim d'anar a la mateixa església i no moure'ns d'allà perquè hi ha realitats diferents. Però això de que avui vaig a missa d'11 perquè haig d'anar a veure la tieta a la residència i demà vaig a missa d'una perquè així empalmo amb l'aperitiu, potser sí a la missa. Bueno, vull pensar que a la missa ens trobem amb el Déu viu, aquest amb el que creiem. Però fem comunitat i aquesta comunitat és testimoni de la nostra fe.
Ramon, ajuda una mica l'Àngels, que té un problema aquí.
Fas una pregunta dura i en aquest moment sociològicament interessant. Jo crec que no es respira l'ambient de comunitat. Deixem-ho dir en paraules molt suaves, les podria tindre molt més agressives. No es respira.
És que vosaltres dos sou més suaus que jo sóc una mica terrorista.
No es respira l'ambient de comunitat precisament per això que dius tu, que molta gent assisteix a la litúrgia dominical o a l'eucaristia dominical perquè aquell rector predica molt bé, perquè aquesta església em va molt bé per l'horari, perquè me n'haig d'anar a fer això, me n'haig d'anar a fer allò, i al final estem dient que la comunitat es dilueix, no, està diluïda. Per què? Perquè la primera cosa per ser comunitat és que et sentis còmode amb els que tens al costat, que existeixi la relació. Si no existeix, no hi ha comunitat.
Bé, com que això és un tema molt interessant i molt important, proposo que continuem parlant, si us sembla, que ja hem exhaurit el temps per al programa d'avui. Diumenge vinent, perdoneu que abusi de la vostra amabilitat i atenció i disponibilitat, però hauríeu de venir diumenge vinent, però parlarem d'això, eh?
Continuarem amb això, que sigui un altre evangeli. Sí.
Continuarem encara que sigui un altre evangeli. No passa res, ens referirem a aquest. Molt gràcies.
Bé. Gràcies, mossèn Ramon Oller, i gràcies també a Àngels Arrabal.
A tu.
I com no, també gràcies a vostès. Ja saben que els esperem diumenge vinent aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.